Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir en aquest programa i en la secció d'On són les dones, Núria Rosa entrevistava Júlia Humet, advocada especialitzada en violències masclistes, i Mercè Tatger, advocada i víctima d'aquest tipus de violència. I la Núria, encertadament, molt encertadament, començava així l'entrevista.
Deixeu-me que avui comenci aquest espai així. Un home mata la seva exdona i se suïcida en el seu pis d'Alzira, on s'havia amagat. Detingut un home de 24 anys per segrestar, maltractar i agredir sexualment a la seva parella. Un home amb antecedents per violència mata la seva nòvia i a la filla d'ella de 8 anys a Valladolid. I encara un altre, detenen a un menor per violar la seva parella i tenir-la durant 2 anys retinguda a València. Aquests, senyores i senyors, són només 4 dels centenars de titulars que els mitjans de comunicació han publicat durant els últims 3 mesos. Aquestes són només algunes de les 1.237 dones que han sigut assassinades a mans de les seves parelles o exparelles des del 2003. Aquests són només 4 exemples d'una llarga llista de casos de violència masclista. I enmig de tot plegat, aquest dissabte és 25N, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Un dia on aquests titulars cobren més força que mai, on els mitjans ens omplim la boca parlant d'igualtat i on moltes empreses es tenyeixen de lila per reivindicar els drets de les dones. Tot i això, sembla ser que quan acaba el dia, la vida continua igual, la vida segueix.
I no, la vida no pot seguir igual, perquè matar per raó de sexe és atemptar contra els drets humans, i o ens hi posem totes i tots per aturar d'una vegada aquesta xacra, o els números seguiran pujant, seguiran allà. Només que no són només números, són vides, i són vides que donen vida. 2 minuts que passen de les 8 del matí, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Aquest matí a 9:15 parlarem precisament d'aquest 25N i de les dades que van augmentant, i ho farem amb Laia Rossi, que ella és directora general per l'erradicació de violències masclistes. A les 10 del matí, Rosa Maria Gené, redactora de Catalunya Cristiana, ens portarà les novetats del setmanari. I a 11:15, el director Diego Vicentini ens presentarà la seva última pel·lícula, de la que també n'és atenció el guionista, l'editor i el coproductor, i que es diu Simón. Un film on ens explica la història d'un dissident veneçolà. Amb Diego Vicentini parlarem precisament de com ha estat rodar aquest film, dels problemes socials de Veneçuela i de la candidatura al Goya com a millor pel·lícula iberoamericana. I del cinema ens endinsarem a un llibre, l'últim llibre de Raül Romeva, que es diu Idiota, breu tractat sobre el respecte. Romeva pujarà avui a la caravana per parlar una estona sobre respecte i també sobre política. A 11:45 seguirem parlant de la gran pantalla i de les últimes novetats amb el nostre especialista de capçalera, Víctor Rodrigo, però també, com sempre, de la petita pantalla amb el crític i redactor de televisió, David Vidal. I Júlia Elias, com cada divendres, ens portarà les novetats de la premsa rosa. La Girocleta avui anirà cap a l'estrena del Mercat de Santa Llúcia a Barcelona, i acabarem, com sempre, el Bona Vesprada i Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Això serà les properes hores en aquest programa. Abans, però, fem un cop d'ull als titulars del dia. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
Ja ha començat l'alto el foc temporal entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. Les dues parts s'han compromès a no bombardejar el territori durant 4 dies.
Sí, Qatar, que fa de mediador entre les dues parts, ha confirmat que el primer alliberament d'hostatges, els 13 primers, es produirà aquesta mateixa tarda, a les 4. Tot plegat, l'endemà que Pedro Sánchez s'hagi reunit amb els màxims representants d'Israel i Palestina.
I ja hi ha acord entre Ministeri de Transports i sindicats per desconvocar la vaga prevista per avui contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Una desconvocatòria que s'estén a tots els dies, és a dir, aquest divendres, però també el 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre. La negociació s'ha acordat treballar de la mà en el procés de transferència de la gestió de Rodalies de Catalunya.
Ara ho dèiem, les denúncies per violència masclista en la parella han crescut un 10% respecte a l'any 2022.
Són dades dels Mossos d'Esquadra, que també expliquen que han detingut o investigat més de 12.000 homes per casos relacionats amb violència de gènere.
I la Fiscalia de Barcelona reclama 9 anys de presó per Dani Alves, acusat d'agredir sexualment a una jove la matinada del 30 de desembre a la discoteca Saturn de Barcelona.
També sol·liciten una indemnització de 150.000 euros per la víctima i s'oposen a la petició de llibertat de la defensa de l'acusat. La justícia considera que encara existeix risc de fuga.
Anem cap als esports. Pol Corredo, Ira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça de bàsquet guanya per la mínima.
Victòria en extremis dels de Roger Grimau per 90-92 contra el Maccabi de Tel Aviv en un partit disputat a porra tancada per la guerra. També va guanyar el Madrid molt més còmodament, això sí, contra l'Alba de Berlín, cué de grup.
I en futbol, qui preocupa és Marc-André Ter Stegen.
L'alemany segueix entrenant al marge i podria ser dubte pel partit d'aquesta jornada contra el Rayo a Vallecas. Pedri i De Jong, en canvi, podrien jugar.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Del famosíssim sorteig de la grossa de Nadal. Atenció, perquè avui descobrirem quina és l'única ciutat de tot Espanya que mai, en els 200 anys d'història que té la grossa de Nadal, atenció, ha guanyat el primer premi del sorteig.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com ho tenim, això, avui?
Doncs mira, ho tenim fred perquè ara mateix està glaçant alguns de les comarques de l'interior. Les glaçades arriben fins al prelitoral, 0 graus ara a Girona, 1 grau a Lleida. Doncs són temperatures no de tardor, sinó són temperatures típiques de qualsevol dia del mes de gener o de febrer, per exemple. En canvi, a Barcelona la temperatura és d'11 graus, però a més aquí amb vent, i aquest vent fa que la sensació de fred sigui encara més marcada, i a Tarragona tenen 12 graus. Un dia que serà bàsicament assolellat, 4 núvols alts, poc importants, i encara bufarà el vent del nord, la tramuntana a la Costa Brava, i les temperatures, tot i ser baixes ara a primeres hores, avui pugen una miqueta respecte a les d'ahir. Per tant, al centre del dia, temperatures entre els 15 i els 20 graus, que les comarques de Girona poden pujar una miqueta més. Per tant, allà comencen el dia amb 0 graus i poden acabar tranquil·lament cap a migdia a primeres hores de la tarda amb temperatures de 20 o 21 graus. Cap de setmana, doncs demà amb sol, tot i que atenció, demà a la tarda augmenta la nuvolositat a la costa de Barcelona, costa de Tarragona, i en aquest sector no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat molt avançat al dia durant la matina de dissabte, diumenge i primeres hores de diumenge, sobretot litoral per litoral central i de Tarragona. I diumenge a la resta del país hi haurà més núvols, tot i que dissabte farà bastant de sol. Aquesta setmana ha nevat bastant al vessant nord del Pirineu, s'espera que aquest cap de setmana no ho faci. Per tant, un cap de setmana d'avançada tardor i amb temperatures que baixen dissabte i tornen a baixar més de cara a diumenge.
Jordi, avui quan sortia de casa... Bé, de fet, no, quan sortia de casa no, perquè és negra nit gairebé. Quan baixava la redacció per preparar aquest programa, veia els núvols del cel de Barcelona i veia allò, aquelles tonalitats rogenques, eh? Ja saps allò de cel rogent, pluja o vent. Tindrem pluja o vent les properes hores, els propers dies o no?
Mira, la cosa va cap al vent. Malauradament, voldríem anunciar pluja, molta pluja, però els mapes del temps ens indiquen a 7-8 dies vista absència de pluges importants. Atenció, que sí que estem parlant que demà a la tarda pot ploure una mica, però seria poca cosa, també matinada dissabte, diumenge i diumenge al matí, però sobretot apunten al vent, aquest cel rogent de pluja-vent va cap al vent, perquè està bufant el vent ara en molts punts del país, amb ratxes de més de 80-90 km per hora, molt fort a la Costa Brava, fort també a les comarques de Tarragona i moderat aquí a les comarques de la Costa Central.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana, fins dilluns.
Anem cap al trànsit, hora de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. L'única incidència destacada d'aquest matí és l'incendi d'un vehicle aquesta matinada a la C-25 a l'altura de Rajadell, en sentit sud, amb el voral tallat des de fa unes hores. A les vies habituals, en general, hi ha menys congestió que la resta de la setmana, però destacant alguns punts de la 2, com sempre, a Pallejà i entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, o 3 quilòmetres de cues a la C-58 arribant al Nus de la Trinitat, tot això en sentit Barcelona. I a la ronda sí que hi ha més moviment en sentit Llobregat, són 5 quilòmetres d'aturades a la B10 entre el Fòrum i arribant a la Vila Olímpica, i a la ronda de dalt hi ha 4 quilòmetres més des del Nus de la Trinitat i fins a Horta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts que passen de les 8...
Espera't, bon dia. Ara. Això ho diu cada dia, sí, o ho tindrà enregistrat?
No, no, això ho diu cada dia. A mi...
Perquè sona sempre igual, eh? Ho té tot calculat.
Això és tot des del RAC, bon dia. És una cosa que m'agrada.
Fantàstic.
Sí. Societat de Consum.
Bueno, que... ja arribarà.
Sí?
Ja ho tinc preparat, ah, no per ara, perquè dic que no soni tant, però després a la pregunta cap bravo ja
va
per aquí els trets.
Rafa Sanahuja, bon dia. A qui li donem el bon dia avui?
Hola, hola. Mira, T'encantarà, és molt maco. Bon dia a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i també a l'Escola d'Escriptores, perquè han tingut una idea que m'agrada molt i que porta per nom el primer paràgraf. La cosa va de lletres.
Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos. Paseamos
por todas las ciudades que te gustan. Recordamos canciones. Elegimos renuncias.
Aprendiendo los dos a convivir.
Tenen una iniciativa, l'objectiu de la qual és fomentar la literatura a les xarxes socials. Bé, no tot és bilis i mala llet, es poden fer coses estupendes a les xarxes socials. La cosa és que totes dues entitats presenten el projecte, aquest projecte, el primer paràgraf, amb motiu del 25è i 20è aniversari, respectivament. La iniciativa convida tothom que vulgui a gravar un vídeo llegint el primer paràgraf d'una novel·la, un conte, un llibre de no ficció o un poema, i a difondre-ho a les xarxes amb les etiquetes hashtag primer paràgraf o hashtag primer párrafo. Més de 400 escriptors, editors, càrrecs institucionals, actrius i actors o periodistes, entre d'altres, ja han col·laborat en el llançament de la campanya. I escolta, és que em sembla que pot ser maquíssim. A mi, si s'inunde les xarxes socials de gent llegint un primer paràgraf, m'encantarà. Jo hi participaré, amb tota la humilitat. Sí? Sí, ja ho tinc. Conforme ho he vist, dic, jo pujaré el meu vídeo.
Saps què podríem fer avui?
Què?
Que Raül Romeva, que ens ve a presentar el seu llibre...
T'ho faci.
Exacte, li farem un vídeo llegint el primer paràgraf del seu llibre.
I que ho pengin en xarxes amb el hashtag. Exacte. Per tant, bon dia, Escola d'Escriptura i Escola d'Escriptores. Així sí.
M'agrada molt aquesta iniciativa.
Tant, ja ho sabia que t'agradaria.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Els seguidors de l'enorme cineasta Nolan, Christopher Nolan, que ha parlat de Bond, James Bond.
Que és la banda sonora. Que Bonda, que és la banda sonora.
És molt Bonda.
Tucutum.
El realitzador d'Oppenheimer, corramos un tupido velo, ha respost als incessants rumors que el col·locaven com el nou director escollit pels productors de James Bond per dirigir una de les pel·lícules, o unes quantes. I ho ha fet de manera contundent. Nolan es troba actualment en plena campanya promocional del format físic de l'Oppenheimer.
Encara?
Bueno, del format físic.
Està sent tan llarga gairebé com la pel·lícula.
Perquè ara surt el DVD i el 4K i totes aquestes històries.
4K,
Sí, no? Com, anem pel 4, pel 5, pel 8? No sé, pel 4, no? Paul Gorredoira ens confirma. Ell diu que s'ha quedat al 4.
Sí.
T'has quedat al 4.
Sí,
no? Doncs els companys de la premsa li van preguntar sobre aquests rumors, sobre si la seva següent pel·lícula seria una de la gent 007, i va dir que, per desgràcia, no. Que no hi ha res de veritat en aquests rumors. Tot i que ja sabem que Nolan ha afirmat en diverses ocasions que és un gran seguidor de la saga i fins i tot ha admès que la influència de les pel·lícules de Bond a la seva filmografia és vergonyosament òbvia i que seria un increïble privilegi fer-ne una pel·lícula. Uh-huh. Sona bastant que seria una cosa possible si en depengués d'ell, però de moment no. Caldrà esperar, mentrestant, vitamines per mantenir vives les nostres il·lusions. A tu t'agradaria un Bond
molt
dirigit per
Nolan? Molt obscur, eh?
Si ja Bond per se és molt intens,
sí, imagina't.
Amb Nolan igual hem d'anar al cinema, no sé.
Per cert, especulacions també sobre qui serà James Bond.
Bueno, sí.
Que Daniel Craig ho ha deixat.
Evidentment.
Deien que seria l'actor escocès, no em sortirà el nom, eh? Mm. L'actor escocès que feia...
Bueno, n'hi ha diversos que estan a la terna.
Sí.
Sí, però ara no em ve cap al cap.
O Marsai sonava també.
Exacte. El de Intocable,
el
no?
El d'Intocable. També sí. Sonava.
Home, estaria guai aquell, eh?
Sí.
Per planta no serà.
Seria el primer actor racialitzat que fes de
James Bond. M'agrada molt, sí, perquè sí, he vist sí. Lupin,
exacte.
Intocable també, i actua superbé, o sigui...
Sí.
Molt xula. Outlander, l'has vist o no, Julià?
Outlander.
Crec que no.
No, eh?
Ai, no ho sé, ara.
Perquè és l'actor escocès, que dic jo, és el protagonista d'Outlander.
Ah, val.
I aquest sona molt com a James Bond.
Val. Que sembla, és una sèrie molt guapa, aquesta. Jo no l'he vista,
eh? És xula, és xula.
Però tothom diu que està molt bé.
Sí. Va, sigui com sigui, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Vinga, va, a veure, acompanyem en aquesta trista història que ha succeït aquesta setmana. Cotxe ben parat per un jove de Vic que s'hi va quedar tancat al maleter d'un bus quan intentava agafar la maleta i va estar-hi 15 minuts fins a la parada següent.
Aquelles cançons premonitòries, eh?
aquella cançó que dic, bueno, quan vaig llegir la notícia, dic, que no sigui Miguel Ríos.
Clar,
no,
clar,
era,
clar.
No era Miguel Ríos, era un noi que es diu Oriol Puig, un company periodista, per cert, que habitualment fa el trajecte en autobús des de Vic fins a Barcelona. I resulta que quan va arribar a la seva parada, baixa, es disposa a recollir el seu equipatge del maleter, saps aquells maleters grans,
enormes,
dels
sí.
busos allà, és l'últim passatger que ho fa, i com que la maleta està al fons, ha d'entrar a recollir-la. I aquí ve el problema, perquè abans que pugui sortir per la porta es tanca, es queda atrapat i el vehicle es posa novament en marxa. 15 minuts de trajecte per Barcelona, tancat al maleter, ha dit ell, l'Oriol, semblava que el bus anava a 300 per hora i tenia molta calor. Bueno, normal. A més, el noi ho va compartir tot fent un fil d'X, l'antic Twitter,
ara.
I clar, s'ha viralitzat. La companyia li ha demanat disculpes i ha dit que ha pres mesures perquè no torni a passar, però vaja, el cotxe espatllat una mica després d'aquesta experiència de viure en la carretera.
Ai, gràcies, Rafa, fins ara.
De res.
Anem a l'informatiu, va.
La caravana, l'informatiu.
I avui a l'informatiu us comencem explicant que estem pendents del Pròxim Orient, on fa dues hores que ha començat l'alto el foc temporal a la Franja de Gaza. Està previst que la treva entre Israel i Hamas duri 4 dies, Júlia.
Sí, a canvi de l'alliberament d'hostatges i presos, la primera posada en llibertat ja de 13 hostatges està programat per aquesta mateixa tarda a les 4. Qatar, que media entre les dues parts, ha assenyalat també que a partir d'avui està previst que entri ajuda humanitària a través del pas de Rafah. Des que es va intensificar el conflicte entre les dues parts el passat 7 d'octubre, ja han mort més de 14.100 persones.
I precisament el president espanyol Pedro Sánchez s'ha reunit aquest dijous amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu durant el viatge que també el portarà fins a Egipte.
El dirigent socialista ha demanat a Netanyahu que no confongui innocents amb terroristes en la invasió que han fet les tropes de l'estat hebreu a Gaza, i tots els ciutadans, diu, han de ser protegits a qualsevol preu. Sánchez ha afegit que la pau significa la creació d'un estat palestí viable, abans de recordar que aquesta és també la posta de les resolucions de l'ONU.
I després de trobar-se amb el primer ministre i també amb el president d'Israel, a la tarda s'ha reunit amb el president de l'autoritat palestina.
Sánchez ha dit a Mahmoud Abbas que assumeixi el control de la Franja de Gaza un cop acabi el conflicte, i també lamenta el dolor injustificat provocat per Hamas. Durant el seu primer viatge oficial, Sánchez ha volgut remarcar la necessitat, en aquest cas a Israel, que compleixi amb el dret internacional perquè pugui arribar ajuda humanitària a Gaza, perquè si no, diu, que pot haver-hi el risc que augmentin els morts.
I a casa nostra, el govern de la Generalitat aposta per crear un model de finançament singular perquè Catalunya pugui recaptar i gestionar tots els impostos i d'aquesta manera s'acabi amb el dèficit fiscal. En els propers mesos, la Generalitat farà pública quina és la seva proposta i que traslladarà al govern espanyol. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. L'acord del PSOE amb Esquerra incluïa una condonació del 20% del deute de la Generalitat amb l'Estat, i ara el govern vol esgarrapar més millores en matèria d'economia. En aquest cas, que Catalunya pugui recaptar el 100% dels impostos i distribuir-los com més li convingui. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, explica que en els pròxims 3 mesos faran pública el detall de la proposta que tenen al cap.
Hem fet un encàrrec al Departament d'Economia per l'elaboració de la proposta de finançament singular que acabi amb el dèficit fiscal del nostre país.
Sobre la resta d'acords que Esquerra va tancar amb el PSOE, el govern també hi posa fil i a l'agulla. Ja ha creat el comissionat per al traspàs de Rodalies, pilotat per Pere Macias, i la Conselleria de Justícia ja té un ull posat a la llei d'amnistia perquè s'aprovi sense fissures. En canvi, la taula de diàleg amb el govern espanyol encara haurà d'esperar. De moment, no hi ha data.
Gràcies, Judit. Mentrestant, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha demanat al Partit Popular que deixi de fer el ridícul a Europa amb les seves denúncies sobre la salut de l'estat de dret a Espanya arran del debat de l'amnistia.
Porque nos preocupe que hagan el ridículo a nivel particular, sino porque con su actuación lo único que consigue es abochornarnos como país. Yo también le he visto a la señora Gamarra hablar de un pleno, el de ayer, que debe ser de otro mundo, porque yo no asistí al mismo, no vi el mismo. Vamos a ver, 70 de 700 europarlamentarios. Es decir, no consiguió ni quórum.
Patxi López ha afegit que la Comissió Europea ha manifestat que un eventual perdó als encausats del procés és un assumpte intern d'Espanya i que l'Estat té mecanismes suficients, com per exemple el Tribunal Constitucional, per tal de garantir l'estat de dret. El portaveu socialista ha defensat que s'estudiarà la llei d'amnistia, com també s'estudien totes les lleis de tots els països de la Unió Europea.
Qui podria beneficiar-se de la llei d'amnistia és el jove que l'Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dijous a 7 anys i mig de presó per haver llançat un artefacte pirotècnic i haver ocasionat lesions auditives a dos agents de la policia espanyola en una protesta contra la sentència del procés l'octubre del 2019.
Sí, perquè la sentència no és ferma i l'advocada defensora ja estudia presentar un recurs a la sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia. En última instància, el manifestant podria acollir-se a aquesta llei que ara comentaves perquè els fets s'enmarquen en el procés. A la mateixa sentència s'ha condemnat a un any de presó un altre dels joves i s'ha absolt a l'altre acusat, ja que no s'ha pogut provar cap acció seva.
Mentrestant, els bisbes espanyols han instat aquest dijous al diàleg social als polítics i entre totes les institucions. La Conferència Episcopal Espanyola ha demanat que s'evitin posicions inflexibles i excloents i que s'arribi a acords que respectin la dignitat de la persona dins del marc constitucional.
A més, demanen, per tal de garantir la llibertat i la justícia, que respecti l'autonomia del poder judicial. Parla César García Magán, secretari general de la Conferència Episcopal.
Nuestra conferencia episcopal, en el documento titulado Orientaciones Morales ante la situación actual de España, aprobado en 2006, afirmaba que es absolutamente necesario que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces.
I avui també us expliquem aquest acord entre Ministeri de Transports i sindicats per desconvocar la vaga que havia de començar avui contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Una desconvocatòria que s'estén a tots els dies, és a dir, avui, però també el 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb el Pont de la Puríssima, a Catalunya, fins a 4.000 treballadors estaven cridats a aquesta protesta. Després de la reunió entre les dues parts, el Ministeri de Transports ha difós una nota on explica que s'ha acordat treballar de la mà en el procés de transferència de la gestió de Rodalies de Catalunya. El nou ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha compromès en aquest sentit a respectar els drets laborals i de permeabilitat de tots els treballadors de Renfe i Adif, així com també s'ha promès una mesa de diàleg permanent entre les parts, la primera de les quals ja tindrà lloc el proper 15 de desembre.
I demà és 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una xacra que no s'atura. Així ho revelen les dades que van explicar ahir els Mossos d'Esquadra. Les denúncies han augmentat gairebé un 10% i des del gener fins a l'octubre s'han detingut o investigat més de 12.000 homes per casos relacionats amb la violència de gènere. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. La policia catalana ha comparat les dades d'aquest any amb les de l'any passat i pugen tots els delictes. Els casos d'assetjament han augmentat un 62%, els delictes sexuals gairebé un 40% i els trencaments de condemna un 17%. Els Mossos expliquen que és un dels delictes on hi ha més reincidència. Un terç dels agressors han trencat la condemna entre 2 i 5 vegades i un 4% més de 6 cops. Montserrat Escudé, portaveu de la policia catalana, no creu que hi hagi més casos, sinó que s'ha pres consciència que també és una forma de violència masclista contra les víctimes.
Des dels grups d'atenció a la víctima, el que sí que havíem detectat és que aquests trencaments de condemna, com que no es produeixen en el context de cap més acció, sovint no es denunciaven. El que sí que s'ha treballat molt amb les dones és que reconeguin aquestes altres formes més subtils, no?, de violència i que les denunciïn.
Escudé també ha detallat que dels més de 12.000 investigats o detinguts per violència de gènere, 131 són menors d'edat i tenen entre 14 i 17 anys. Els Mossos també recorden que fins al 31 d'octubre 13 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella i una pel seu fill menor d'edat. La policia catalana remarca que cap d'elles tenia vigent cap mesura de protecció ni judicial ni policial. Actualment hi ha 80 mesures de control per vigilar agressors.
Gràcies, Pau. I precisament els eurodiputats han reclamat als 27 estats membres que deixin de bloquejar els processos per abordar unes regles comunes per combatre precisament la violència de gènere a la Unió Europea.
En un debat celebrat aquest dijous al ple d'Estrasburg, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Dubravka Šuica, ha lamentat que aquests actes continuen sent un dels crims menys perseguits a la Unió i una barrera que impedeix avançar la consolidació de drets de les dones. En paral·lel, membres del Parlament Europeu han reiterat la importància d'acordar una definició comuna de violació perquè la Unió compleix amb el conveni, compleixi amb el conveni d'Istanbul. De fet, la voluntat majoritària dels eurodiputats és la d'incloure el concepte de violació en qualsevol legislació per combatre la violència contra les dones. No obstant això, hi ha estats que per ara no volen que aquesta paraula formi part de cap directiva.
I les nenes i adolescents són el grup de dones que tenen més risc de patir violència en línia a Catalunya. Segons Save the Children, entre el 2011 i 2022 s'han presentat més de 3.300 denúncies per delictes cibernètics cap a menors d'edat.
I és que l'organització alerta que patir aquests episodis a través de la xarxa també pot tenir impacte en la salut mental de les joves, que poden desenvolupar depressió, ansietat i fins i tot també trastorns d'estrès posttraumàtic. Save the Children també ha avisat que estan proliferant noves formes d'assetjament virtual basades a la misogínia i la discriminació, i ha avisat que gairebé no existeixen dades sobre violència de gènere digital.
I encara us parlem sobre infants, perquè els defensors del poble han demanat més polítiques de suport a les famílies per prevenir situacions de risc dels infants.
La reivindicació s'ha fet durant les jornades de coordinació de defensors del poble que tenen lloc aquest dijous i també avui divendres al Palau Macaia de Barcelona, organitzades pel síndic de Greuges de Catalunya, amb el títol Protegir la infància, protegint els seus drets, un repte des de les defensòries. Les jornades aborden el sistema actual de protecció als menors. Els defensors consideren que el punt de partida és el dret de l'infant a viure en un entorn familiar, de manera que la separació de la família només s'ha de produir com a últim recurs. Les defensories també opinen que l'interès superior de l'infant és el criteri que cal seguir en qualsevol decisió que pugui afectar-lo i preval sobre qualsevol altre interès legítim que estigui en joc, inclòs el dels progenitors. També s'ha manifestat la necessitat primordial d'escoltar els infants i de posar-los al centre durant tot el procés de desemparament.
I en matèria d'habitatge, el govern s'ha marcat per objectiu destinar el 25% del conjunt del parc d'habitatge de protecció oficial als joves com a mesura per pal·liar la dificultat que es troben a l'hora d'accedir a un lloguer.
Així ho recull el Pla Nacional de Joventut 2030, un document en què el govern fixa les polítiques i línies d'acció que pretén posar en marxa per tal d'ajudar els joves en totes les etapes del procés d'emancipació i que, segons preveu l'executiu, ja s'aprovarà a partir del febrer del 2024. El pla va acompanyat d'una sèrie d'actuacions centrades en àmbits com la accés a l'habitatge, a la feina, al benestar emocional o la igualtat, que s'implementaran en dues etapes. Fins al 2026, el govern destinarà 531 milions d'euros amb més de 400 actuacions.
I la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona adverteix que cada vegada és més freqüent trobar-se persones que, malgrat tenir feina, viuen al carrer.
Segons la darrera radiografia del sensellarisme a Barcelona, un 28% de les persones enquestades duien a terme o tot just havien començat una activitat laboral. En parla Fina Contreras, cap del programa Sense Llar i Habitatges de Càritas Catalunya.
Tot i tenir feina no és garantia de mantenir una llar, sinó que és un factor més que provoca exclusió residencial. Són moltes les persones que, tot i tenir feina, no poden mantenir l'habitatge.
Càritas ha organitzat aquest dijous una acció a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb motiu del 24 de novembre, Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Amb una performance, els participants han reivindicat els drets a l'habitatge, a la feina, a la salut i a la justícia, i carregant unes motxilles simbòliques han mostrat les dificultats que tenen les persones que no tenen casa per complir amb els seus projectes vitals.
Per cert, que entre avui i demà es durà a terme el gran recapte d'aliments amb la finalitat d'ajudar les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
Durant aquests dos dies es durà a terme la recollida física d'aliments als supermercats en presència de voluntaris d'aquests establiments, mentre que la campanya continuarà fins al 30 de novembre amb els donatius econòmics. Aquest any la campanya es presenta especialment difícil, ja que l'any vinent el Banc dels Aliments perdrà el 20% dels seus fons per canvis en els sistemes d'ajudes de la Unió Europea. Per tots aquells que vulgueu col·laborar-hi, és necessari sobretot oli, llet, arròs, pasta, aliments infantils i bolquers.
Per cert, per tots aquells que ens estigueu escoltant i penseu què puc fer-hi jo, com hi col·laboro, on és el banc d'aliments, on no puc portar-ho, doncs bé, entre tots, granet de sorra, com diu aquell, passeu-vos per Radio Estel, perquè nosaltres també tenim una caixa on podeu deixar-hi tots aquests productes que ara ens deia la Júlia. Júlia, recorda'ns aquests productes, va.
Sí, mira, sobretot cal oli, llet, arròs, pasta, aliments infantils i també bolquers pels més petits.
Doncs tot això que ho podeu portar cap aquí, cap a Radio Estel, i ho deixarem en caixes i ho donarem al banc d'aliments, que ho transportarà cap a totes aquestes persones vulnerables que ho necessiten tant. I canviem de qüestió perquè la situació de sequera a Catalunya no millora. Per aquest motiu, el govern busca com fer-hi front, plantejant-se la construcció de noves dessaladores.
Tot i això, el cost de la construcció d'aquestes plantes acabaria repercutint en la factura de l'aigua. Així ho ha assegurat el director d'Aigües Ter Llobregat, David Vila, en una entrevista aquest dijous a Ràdio Estel.
Les dessaladores són una solució, és una tecnologia eficient, però la solució no passa per construir 15 noves dessaladores a Catalunya. Un dels motius de l'increment de les tarifes de l'aigua és precisament aquest ús intensiu que s'està fent de les plantes dessalinitzadores, i aquestes plantes tenen un elevat consum energètic. Per tant, la derivada d'això és que és un increment dels costos.
Vila ha fet una crida també a la responsabilitat de la ciutadania i ha lamentat que la societat encara no és conscient que l'estalvi també s'ha de fer fora de casa en les activitats diàries, com ara la dutxa, el gimnàs o d'altres que fem on consumim molta aigua. Sobre restriccions, creu que el tall de subministrament domèstic seria l'última de les opcions i, per tant, abans s'optaria per reduir la pressió d'aigua a les canonades.
I precisament avui el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, i la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, es reuniran telemàticament per abordar la sequera a Catalunya.
I un dels temes que tractaran serà el de portar aigua en vaixell, segons ha explicat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Aquesta és una possibilitat, de fet, que ja està sobre la taula. Reyes confirmava que s'està treballant amb Aigües de Barcelona i preparant també les instal·lacions perquè, si fos necessari, es portés aquesta aigua.
Passem també pels tribunals. La Fiscalia de Barcelona reclama 9 anys de presó per Dani Alves, acusat d'agredir sexualment a una jove la matinada del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona.
També sol·liciten una indemnització de 150.000 euros per la víctima i s'oposen a la petició de llibertat formulada per la defensa de l'exfutbolista. La Fiscalia considera que encara hi ha risc de fuga i defensa, per tant, que cal mantenir-lo en presó provisional.
I una jutgessa ha processat el periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, per estar acusat d'una segona agressió sexual a una altra redactora del digital principal, d'on Gordillo n'era director.
Sí, la setmana passada el jutge havia deixat Gordillo a un pas d'anar a judici per aquesta primera denúncia que ara comentaves d'una treballadora del principal. Ara la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Badalona ha seguit la mateixa via i també encamina un altre judici contra el periodista per aquesta segona denúncia. És l'última redactora que va acusar l'exdirector d'haver-la agredit la mateixa nit que l'altre denunciant l'1 de desembre de l'any passat després del sopar de Nadal de l'empresa.
Tot, evidentment, presumptament, perquè de moment Saúl Gordillo no ha estat jutjat, però deia abans que si calia revisar-nos tots, cal revisar-nos tots. El periodisme, també, per molt poder que es pugui tenir. Un apunt internacional, 5 persones, 3 de les quals menors d'edat, han resultat ferides de diversa consideració aquest dijous en un apunyalament massiu perpetrat a les portes d'un centre escolar a Dublín.
Per causes que es desconeixen, un home armat amb un ganivet ha començat a atacar la gent fins que un grup de persones l'han pogut reduir i li han tret el ganivet de les mans perquè no seguís apunyalant els pares i els alumnes. Pel que fa a l'atacant, després de ser reduït per diverses persones, ha pogut ser finalment detingut per la policia. De moment, no es treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat terrorista.
I aquest diumenge es presenta un nou eix del Pla Pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona, el de l'Encontre amb Jesucrist, i el seu anunci serà en una trobada celebrativa a la parròquia de Sant Pius X de Barcelona a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7.
Es recordarà el camí fet fins ara i els eixos anteriors, amb testimonis, imatges i tot un treball sinodal i en comunió. Andreu Ibars, coordinador de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral i professor emèrit de Blanquerna Universitat Ramon Llull, ha destacat a Ràdio Estel que la convocatòria servirà per arribar al punt culminant de tot el projecte.
Aquesta trobada, tal com diu el seu títol, té com dues parts. D'una banda, trobada, encontre, i després celebrativa, amb una celebració del cristià. Aquest any ho fem una mica especial. Normalment, quan hem iniciat els altres eixos, els 4 anteriors, sempre aprofitàvem el temps de l'Advent i ho fèiem a través d'un recés que fèiem a la capella del Seminari de Barcelona, però aquest any arribem al cimal, al punt essencial més nuclear del nostre pla pastoral, que és Jesucrist. I llavors vam pensar en el seu moment què millor que aprofitar la festivitat de Crist Rei. No és ben bé l'Advent, però quasi.
I també us informem d'una notícia de darrera hora. 2 homes han mort aquesta matinada després que el veler en què navegaven hagi embarrancat al port de la Selva, l'Alt Empordà, Júlia.
Sí, fons municipals expliquen que l'embarcació ha quedat atrapada en una zona de roques de difícil accés a tocar de la platja de Cap de Vol. Salvament Marítim ha rebut l'avís a 3:15 de la matinada i dues dotacions del Parc de Bombers de Llançà s'han desplaçat fins a aquest punt. També hi han intervingut diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques, però quan han arribat al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar la vida de les víctimes.
I canviem totalment de qüestió perquè el Nadal ja ha arribat a Barcelona. Els carrers de la ciutat s'han il·luminat aquest dijous en un acte multitudinari. Des de Passeig de Gràcia, unes 15.000 persones s'hi han congregat per veure la il·luminació que recorre més de 100 quilòmetres de carrers.
I de nou, aquest any els llums estaran encesos una hora menys al dia per tal de reduir el consum. Aquesta reducció, sumada a les instal·lacions LED, permetrà estalviar 42 hores d'energia, segons explica el govern municipal. La il·luminació nadalenca es mantindrà als carrers fins al proper 6 de gener.
Mentrestant, l'Associació del Passeig de Gràcia reclama que l'horari d'encesa de llums de Nadal de Barcelona s'allargui fins a la mitjanit entre setmana i fins a les 2 de la matinada els caps de setmana.
L'entitat creu que apagar els llums a les 10 entre setmana i a les 11 el cap de setmana és molt restrictiu i no està justificat per la despesa energètica al Passeig de Gràcia. Segons ells, l'increment seria de 442 euros per tota la campanya. L'associació considera que és una xifra simbòlica comparada amb els 170.000 euros del cost de la instal·lació.
I compte aquells que tingueu gossos, perquè a partir del 18 de desembre portar-lo deslligat pels carrers podrà comportar una multa.
Sí, fins ara aquesta conducta no se sancionava perquè l'Ajuntament considerava que faltaven espais per dur els animals sense lligar i per això es va establir una moratòria que acabarà d'aquí menys d'un mes. L'inici de les sancions coincidirà amb el desplegament de les anomenades zones d'ús compartit per a gossos, on els animals podran anar deslligats a determinades hores del dia. En total són 225 espais repartits per tots els districtes.
I també us expliquem un dia com avui que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 35 i 42 anys acusats de robar un home amb un maletí amb 12.000 euros a Manresa.
Els fets van passar dimecres a 9:15 del matí. Un ciutadà es dirigia a una entitat bancària per ingressar els diners que portaven aquest maletí quan de sobte un home li va fer una forta estrebada i li va robar tots els diners. La víctima va caure i quan va aixecar-se una furgoneta li va barrar el pas. Tot seguit, el lladre va pujar un altre vehicle i va aconseguir fugir. Diversos testimonis de seguida van avisar el 112 i els Mossos van muntar punts de control a dins de la ciutat i també les vies de sortida. Els agents finalment van enxampar els lladres a un polígon de Sant Vicenç de Castellet després que se saltessin un control.
I en plana cultural, Cerrar los ojos de Víctor Erice amb 11 nominacions, 20.000 espècies d'abejas de Estíbalz Urresola i Un amor d'Isabel Cuixet, totes dues amb 7, són les 3 pel·lícules més nominades als Feroz 2024.
Per segon any consecutiu, les candidatures a millor direcció són majoritàriament femenines, ara ho comentàvem. També destaca la presència de Jota Bayona per la Sociedad de la Nieve i competirà amb dues debutants, Elena Martín per Criatura i Estíbalz Urresola, que ara esmentaves. Laia Costa opta la categoria de millor actriu per Un amor i competirà, entre d'altres, amb Carolina Juste pel seu paper a Saben aquel, una pel·lícula que també optarà millor protagonista per David Verdaguer. Enric Auqué està nominat pel paper protagonista a El maestro que prometió el mar.
I atents aquells fans de Bad Gyal, la cantant catalana ha anunciat el llançament del seu primer disc, La Joia. El podrem escoltar el gener del 2024.
I ho ha fet a través de les xarxes socials amb un vídeo acompanyat d'un cartell on ha desvelat que també oferirà una gira que passarà per diverses ciutats espanyoles. 24 Carats Tour farà parada a Barcelona el pròxim 9 de febrer amb un concert al Palau Sant Jordi i arreu de l'Estat. També passarà per localitats com Saragossa, Madrid, A Coruña, València, Granada i Bilbao. Les entrades es posaran a la venda el pròxim 28 de novembre.
Passarà algun Granada o no?
No. Tot el respecte a Granada. El meu màxim respecte.
Sembla que deus escoltar també la Carabé, evidentment, que em sembla que escoltarem algun tastet de, sí, de Bad Gyal avui. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Anem a Plana Esportiva.
La Caravana.
Bé, Vinga, va, obrim plana esportiva pel corredor. Bon dia de nou.
Hola, Sam, bon dia.
En bàsquet, victòria en extremes del Barça per 90-92 contra el Maccabi de Tel Aviv en desena jornada d'Eurolliga.
Els de Roger Grimau van patir fins al final per certificar la victòria. És més, bona part del partit van anar per sota en el marcador. El partit començava millor pel Maccabi, que arribava a tenir 7 punts de diferència en el primer quart. El Barça, però, es refeia i se n'anava al descans amb empat a 51. Canvi de xip en el tercer quart, amb els culers anotant un parcial de 0-10, que no obstant no aprofitaven perquè els israelians els acabaven tornant a trepitjar els talons. El darrer quart era d'infart, amb tot obert a pocs segons perquè sonés el xiulet final. Un triple de Kalinic i el lideratge de la Provítola acabaven decidint una victòria molt important que manté l'equip català en la segona posició de l'Eurolliga.
I segueix la preocupació al Barça per la possible baixa del porter de l'equip, Marc-André Ter Stegen, pel partit d'aquest dissabte contra el Rayo a Vallecas.
Ahir l'Alemanya es va exercitar al marge del grup per les molèsties que arrossega a l'esquena i posteriorment, quan va recollir al migdia el premi al millor jugador de la passada lliga i també el premi Zamora, el porter menys golejat, va admetre la possibilitat real de perdre's el partit.
La sensación ahora mismo mía es pues que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos hay que seguir y nada, intentaremos saber mañana cómo estoy y decidir a partir de ahí.
La de Ter Stegen, en cas de confirmar-se, se sumaria a la baixa de Gavi, que recordem diumenge passat es va fer una lesió molt greu jugant amb la selecció espanyola en contrapartida. Xavi espera recuperar Frenkie de Jong i comptar amb un Pedri ja més rodat físicament.
Per cert, que qui ha defensat Xavi ha estat Ferran Torres.
Ho ha fet en una entrevista a The Wild Project, on també ha definit a Pep Guardiola.
24 horas que tiene el día hasta 27 mirando fútbol y mejorando. Y lo que más me impresionó es que en sus charlas, antes de partido o de entrenamiento, a cada jugador le decía, tú ponte aquí, que tu compañero estará aquí, que tú vas a tener 2 segundos para pensar y se la das a él y el otro compañero correr. Y luego en el partido pasaba.
Creu que no estan jugant el seu millor futbol, però creu també que Xavi és entrenador ideal pel Barça i ha volgut dir d'ell que, més enllà de la imatge de dialogant, el de Terrassa és exigent amb els jugadors perquè vol que donin el millor d'ells mateixos.
I el Real Madrid ha perdut contra el Hagen per 2-1 en el seu segon partit de fase de grup de Champions femenina.
Derrota de les blanques, que s'avançaven al marcador en el minut 8 gràcies a la diana de Brun, però l'equip de Göteborg capgirava el resultat a la segona meitat amb 2 dianes. La derrota en terres escandinaves complica la classificació per als quarts de final al Real Madrid, que només ha sumat 1 punt en les 2 primeres jornades. El Hagen, en canvi, lidera el grup D amb 6 de 6.
I la Polònia de Robert Lewandowski s'enfrontarà a Estònia a les semifinals de la repesca de l'Eurocopa del 2024 i Ucraïna a Bòsnia i Herzegovina, segons el sorteig realitzat aquest dijous per la UEFA.
Sí, l'equip del davanter del Barça supera el xoc, jugarà una final davant el guanyador del Gales-Finlàndia, mentre que si els ucraïnesos també guanyen, s'enfrontaran al vencedor de l'Israel-Islàndia. Les 6 semifinals es jugaran el 21 de març del 24 i les 3 finals el dia 26.
I atenció, perquè això és de traca, canvi de criteri majúscul a l'arbitratge espanyol.
Si ahir escoltàvem el president del comitè tècnic, Luis Medina Cantalejo, insinuant que es podrien escoltar les converses del VAR, avui hem pogut escoltar els col·legiats directament a diversos mitjans de comunicació. Alguns a la ràdio, d'altres en mitjans escrits, han concedit entrevistes en un canvi de criteri mai vist fins avui. Els àrbitres surten del búnquer i han deixat moments com aquest d'Hernández Hernández a la COPE.
El que pitara a favor del Barça o bien para el Barça, ¿iba a estar mejor considerado dentro del colectivo?
Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a primera división le arbitré 7 veces al filial, perdió 5. De 7 veces perdió 5. De los 5 primeros partidos que yo le pito al Barcelona, solo gana 2 de los primeros 5 al Barça del año 2012, 13, 14. Y por contra, de los 12 primeros partidos que arbitro al Real Madrid, ganan 10. Si el objetivo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipo, mis estadísticas no cuadran.
Munora Montero a l'AS ha dit que li agradaria que els jugadors coneguessin millor el reglament i Mateu Laoz també a la COPE, que si el torna a trucar al CTA per arbitrar primera, hi aniria de cap.
La mà oberta, Hernández, Hernández.
No, no, Déu-n'hi-do.
L'exjugador del Barça, Arda Turan, admet estar arruïnat després d'haver perdut 13 milions d'euros en una estafa.
Una estafa que també hauria afectat altres futbolistes. Després de la seva retirada del futbol professional, Turan hauria realitzat inversions en un banc turc aconsellat pel director de l'entitat, que ara s'enfronta a una pena de 226 anys de presó per defraudar quasi 26 milions d'euros a 18 persones. L'exentrenador del Galatasaray, Fatih Terim, ha explicat que el banquer era una persona coneguda al club i que confiaven en ell. El cas ja es troba als tribunals.
I suspès el partit d'homenatge a Johan Cruyff entre els veterans del Barça i els de l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE.
Estava previst que es disputés aquest diumenge en motiu del 50è aniversari de l'arribada de l'holandès al Barça, però la directiva ha decidit no jugar-lo i que s'integri dins els actes del 125è aniversari del club, uns actes que es presentaran dimecres que ve a l'Auditori 1899 i que servirà per presentar David Caravent com a comissionat de l'aniversari blaugrana. El club retornarà les entrades a aquells que ja les hagin comprat. Per cert, que demà els veterans del Barça i els del Sant Andreu sí que jugaran, en aquest cas, un partit solidari al Narcís Sala per recollir joguines i jocs de taula pels nens de l'Hospital Vall d'Hebron. Una coincidirà més amb el primer aniversari de l'agrupació dels veterans dels quadribarrats.
I parlem ara d'handbol. El Barça ha superat l'Orlen Wisla Plock per 32-25 a la Champions en un partit que ha estat més igualat que el que reflecteix el resultat final del marcador.
Sí, tot i que el Barça va portar la iniciativa durant tot el maig, en cap moment aconseguia un avantatge decisiu en el marcador. Els de Carlos Ortega, però, imposaven un ritme trepidant en els últims 10 minuts de joc per ampliar còmodament el resultat. Gómez i Frade, amb 8 gols, eren els màxims anotadors pel conjunt blaurana. Amb aquest resultat, l'equip català segueix líder del grup B. Això sí, empatat a punts amb el Veszprém. L'equip hongarès serà precisament el pròxim rival de l'equip blaurana.
I atenció, perquè ja coneixem els emparellaments dels vuitens de final de la Copa del Rei de futbol sala.
Amb dues eliminatòries interessantíssimes pels equips catalans, el Barça jugarà a la pista d'Inter Movistar, l'equip del mític periodista esportiu José María García, mentre que l'Indústria Santa Coloma rebrà a casa el Mallorca Futsal Palma. Els vuitens de final es jugaran entre el 16 i el 17 de gener a partit únic, un sistema semblant al de la Copa del Rei de futbol, que desembocaran a Final Four el 18 i 19 de maig.
En tenis, Novak Djokovic i Jannik Sinner es tornaran a veure les cares demà, en aquest cas a les semifinals de la Copa Davis a Màlaga.
Diumenge passat es van enfrontar a les finals de la ATP de Torí, que va guanyar Djokovic, i ara 5 dies més tard tornaran a jugar. En aquesta ocasió ho faran defensant els seus respectius països, Sèrbia i Itàlia, per obtenir el bitllet a la final de diumenge. Els italians es classificaven ahir després de guanyar Països Baixos, una victòria amb remuntada liderada pel mateix Sinner, que guanyava el seu partit d'individuals i també el de dobles, acompanyat per Lorenzo Sonego. D'altra banda, els serbis aconseguien un ple de victòries imposant-se en les dues victòries individuals contra Gran Bretanya, victòries de Kemanovic sobre Draper i de Djokovic sobre Norri. Per cert, la primera semifinal de la competició la jugaran avui a les 4 a Finlàndia i Austràlia.
I arrenca avui l'últim cap de setmana de motor de la temporada. MotoGP s'arriba a l'última prova del Mundial a València amb tot obert i amb dos noms propis, el de Pecco Bagnaia i el de Jorge Martín, que es disputen el títol.
Sí, és que l'italià Bagnaia és primer a la classificació, però només separat per 21 punts del madrileny Martín. Menys emoció a la categoria mitjana i petita, ja que Pedro Acosta en Moto2 i Jaume Macià en Moto3 ja s'han adjudicat en setmanes anteriors els títols mundials. Aquest matí, a partir de 3:15, es disputaran els primers entrenaments lliures al circuit Ricardo Tormo. Marc Márquez, per la seva banda, afronta la seva darrera cursa amb Honda, després de diverses dècades a la merca.
El fin de una era, de unos años muy exitosos. Y bueno, evidentemente será un fin de semana de muchas emociones, pero uno de mis trabajos que ya he intentado hacer desde casa es intentar controlar todas esas emociones para concentrarme en pista, que es donde realmente pues, quiero agradecerles.
Serà l'última cursa amb la marca aquest diumenge a les 3, cau al taló de la MotoGP al circuit Ricardo Tormo.
I final de temporada més plàcid a la Fórmula 1, amb un Max Verstappen ja coronat des de fa setmanes com a campió del Mundial, però que no obstant buscarà la seva 19a victòria de la temporada a Abu Dhabi.
Sí, és que el circuit d'Illes Marines és l'escenari perfecte per aconseguir augmentar el seu propi rècord de victòries en una temporada. El subcampionat també es va decidir la setmana passada després que Checo Pérez quedés tercer a Las Vegas, mentre que passi el que passi en aquesta última cursa de la temporada, el britànic Lewis Hamilton acabarà el curs com a tercer classificat. Tota l'emoció, per tant, se centrarà en la lluita per la quarta posició, ja que Fernando Alonso i Carlos Sainz estan empatats a 200 punts, seguit de molt a prop de Lando Norris amb 195 i Charles Leclerc amb 188. El tret de sortida del Gran Premi serà aquest matí a 2:15 amb els primers entrenaments lliures.
Minut i mig que passa de 8:45 del matí. Gràcies, Pol, eh? No marxis, sí, que sí. Saps què toca ara, no?
Vinga, la cara bé.
Cara bé?
Epa.
Vinga, va.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
I qui ens busca sempre la cara B de l'actualitat és Núria Ros. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui?
Mira, doncs avui, perdoneu, ui, el micròfon.
No, això a casa
perdoneu,
no, perdoneu. Això a casa els és igual.
Disculpa'm.
Veus?
No, pobrets. Ja avui seré molt clara, perquè pesi a qui li pesi, la cara B ja es vesteix de Nadal, ara sí, va. A veure si arriba.
Ara. L'he acostat, però arriba.
Estat?
Aquesta sí que és xula. Puja, puja això, puja això.
Tant de bo, tant de bo.
Jo no sé.
Tant de bo els oients.
Que
no haguéssim pogut veure Joan Trias ballant aquesta cançó, perquè...
Torna boig a la
imatge...
No ho sé, no ho sé. Bueno. No ho sé si... Si ho haguessin agraït o han agraït no veure'l.
Haguessin passat una bona estona. Escolteu-me, no se'n pot dir res, ja.
No.
No se'n pot dir res.
No, no, no.
Perquè s'han encès les llums de Nadal. Ah, tu te'n vas a una botiga, està ja, ja l'arbre de Nadal col·locat,
sí,
hi ha llumetes...
Sí, 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 sí.
Digues, digues.
Creu que vaig anar-hi a l'encesa de llums.
Sí, què tal? Molt bé, no?
Va cantar Clara Luna des del balcó del Majestic.
És que tenim uns col·laboradors.
Quina baguarra.
Uau.
Quina baguarra.
Quina què?
Baguarra.
Ah, vocalitza, tio. Però...
Ja, ja. Ei, què us volia dir?
Veus,
tenim
això
tenim
és una
uns
fatal.
Col·laboradors de molt nivell, eh? Poc se'n parla.
Sí.
Poc se'n parla de la caravana. El que us deia, que ja no se'n pot dir res, perquè les llums...
Un aplauso.
Gràcies, Júlia. Gràcies. Companyerisme es diu això.
Un aplauso.
Molt bé. No, un aplaudiment per la caravana.
Ara.
Que maco. Això d'aplaudir-nos a nosaltres mateixos.
Ara. Que
està
bé.
Està molt bé.
Està bé.
No, el que us deia, que ja no se'n pot dir res, perquè aquesta cançó a partir d'avui sonarà pràcticament cada dia.
Sí, mai tant.
Val? Perquè les llums s'han encès, les botigues ja estan vestides de Nadal i, a més, en un mes just ja celebrarem Nit Bona, Noche Buena pels
veritat.
Amics.
Nit Bona. En català sona...
Sona fatal.
En català jo diria que no és Nit Bona,
eh? No.
Ah, no? Nit de Nadal.
No, no, és, no. És la Nit de Nadal.
Sí.
Però no. Jo ho he buscat i posa Nit Bona.
Que sí, que sí.
Noche Buena, en fi.
Que teniu raó els dos.
No, des d'aquí vull dir que avui, a les, quan falten 11 minuts per les 9 del matí, queda inaugurada la temporada de Nadal a la cara B.
Sí?
I no se'n parli més. És que jo em poso molt sensible per Nadal, eh?
Això són aquelles coses que hauríem de parlar... Sí, serà molta turra, perquè ara li demanaré una cosa a la Núria.
Ui, ai, ai.
No, cada dia no, cada dia no. Però un cop per setmana seria xulo que ens portessis una Nadala d'un lloc diferent.
Val, a la notícia
doncs
musical,
sigui,
eh?
A la notícia musical.
Molt bé.
De països diferents.
Vinga, Núria, ell diferents. Ho ha dit. Ell
en
ho ha
Vol me'n va demanar una.
Jo sí, però no és... Bueno,
és de reggaeton, oi?
Puerto Rico, mira, concretament.
Doncs ja en tenim un país.
Al costat de Generación Escogida, Gran Ozuna.
Ah, val, doncs
fenomen.
ho farem.
Sí, sí, sí.
Els divendres, si voleu, no? Que ja tot fa més baixada.
Vinga.
I per què no... I te podíem jugar... Bueno, i ara ja me llanço jo també, eh?
Tira, tira,
podríem
tira.
Jugar amb la gent de la casa, cadascú que seleccioni una...
També.
Que ens proposin.
Ah, doncs així
la Núria, així la Núria no ha de pensar
també.
Tant, perquè l'he vista...
Sí. M'agrada també aquesta.
Ho has dit molt ràpid, tries i la feina
va, doncs anunciem-ho des d'aquí.
Sí, sí,
qualsevol
sí, sí,
persona
sí.
De la casa, o també oient, no, que al final són sempre els protagonistes, sí. Que ens digui quina és la seva Nadala preferida i nosaltres la posarem aquí a la cara B.
Que bé.
Dic tot això, que m'he anat molt
no,
per les rames.
Clar, és que posem Nadales i ens tornem
ja,
locos
normal.
Tots aquí.
No, dic tot això perquè quan s'apropa el Nadal i en aquestes dates hi ha una gran tradició que són els sortejos extraordinaris de la loteria. Sense anar més enllà a Catalunya, per exemple, hi ha la grossa de Cap d'Any, però molts catalans també decideixen provar sort amb la grossa de Nadal, que és el gordo.
Sí.
Que es diu, no? Mm-hmm. Llavors, vosaltres compreu? Em vau dir que sí, un dia, que s'ha de comprar loteria?
Sempre.
Jo la de la casa ja l'he comprat.
Bueno, per pressió social. Has anat ja?
Sí, he demanat pel número de Ràdio Estel.
Perfecte. Sí, sí, és aquí a l'estació de Sants,
sí.
Eh?
Quina felicitat.
Estic superil·lusionada.
és maco el número, eh?
Quin és?
No t'agrada.
No el diem o què?
Ah, no?
És que hi ha...
Preciós el número.
Diries que és horrorós, el número,
Juliet. Vaig a buscar-lo.
Qualificaries com patètic el número de Ràdio Estel?
És que jo soc molt de parells. No, m'agrada, però jo soc molt de parells.
És d'aquells que si toca, és d'aquells que dius, jo aquest no l'havies comprat mai.
A mi em passa a vegades, eh?
Sí.
Quan surt el guanyador dic, buah, és que aquest ni de conya.
No...
Ni de conya.
Sí.
Jo us diria.
Sí, Núria, som de comprar.
Sí, no? Val.
Sí.
Doncs els que heu comprat més d'una vegada, perquè entenc que no us ha tocat pràcticament mai una quantitat gran, eh? No.
Pràcticament mai o mai.
No.
Doncs els que heu comprat més d'una vegada una butlleta de loteria i no us ha tocat, sabreu que és una qüestió de sort.
No.
Sí,
no, és veritat.
I de probabilitat.
Sí, va. I de probabilitat. Però mireu si és punyetera la sort que a hores d'ara hi ha només una única ciutat a l'estat, mínimament gran en nombre d'habitants,
sí.
On mai dels mais hi ha caigut el primer premi de la loteria de la grossa de Nadal.
Ep,
només una.
Aquí, eh?
Només una.
Ostres.
Contem que
poc,
la grossa de Nadal té 200 anys d'història.
Ah, vale.
Uau. Necessitem números d'aquesta ciutat, eh?
Sisplau.
Tenim alguna idea de quina pot ser?
Jo què sé.
Cuenca.
Tinc ni idea.
Teruel.
Lepe.
Home, rival del Girona a la Copa.
Castelló. Castelló no. Castelló no crec.
No. En aquest cas estem parlant de Melilla.
Ah, mira.
Una altra.
De Melilla, ciutat on, atenció, mai en els 200 anys d'història que té la grossa de Nadal hi ha caigut el número guanyador del Gordo.
Oh.
D'acord? També us dic, no només és qüestió de sort, i en Joan Trias ho deia abans, sinó també de probabilitats, perquè és veritat que els ciutadans melillencs són els que menys participen en aquest tipus de loteries.
Clar, amic.
Llencs, eh?
Si vols que et toqui...
Si no jugues,
compra. No, de fet, segons hem pogut llegir, només inverteixen uns 13,72 euros de mitjana en comparació amb els 64,88 euros que invertim al conjunt d'Espanyol. Per tant, és normal que si no compres no et toca.
Clar, no jugues,
també a vegades compres i no et toca, però...
Com és el cas.
Llavors, si ens centrem en Melilla, que sapigueu que el premi més gran que hi ha caigut va ser fa poc, el 2022, quan el número 86.986 va portar un cinquè premi a la ciutat.
Home. Té un altre que jo no hagués comprat mai, eh?
No?
89?
Home, 86.986.
Sí, m'agrada.
Sí, m'encantar, és tot
pare. Perquè el 8 és el meu preferit.
El 8 és el teu preferit.
8-6.
Mira que és el meu any, eh?
Ah, sí?
86.
Però vosaltres sou de comprar números, per exemple, a l'aniversari de tal?
No, no.
O sigui, no. Les assenyalades, o dieu, no. El primer número que... No. Mira, doneu-me qualsevol
número. Jo el primer número. No, sí que m'ho miro una miqueta, però no dic, ai, exactament vull aquest, perquè hi ha el número 10, que, per exemple, és el meu preferit. No.
És que vale. És absurd demanar una cosa concreta, no?
No.
O sigui, gent que ho fa,
no, però... Sí, és absurd. Ui,
el meu personal, pare però... ha recorregut Catalunya per comprar un número
sí,
en concret.
Hi ha molta gent que ho fa, això. Sí.
Ho fa. Aquest any ho ha fet.
N'hi ha.
I si toca després...
I ara pots demanar-lo per internet?
Exacte.
Loteries i apostes de l'Estat.
Uau.
Què us sembla, això, de Melilla, que us he explicat?
Fort, eh?
Sí, jo mai hagués dit...
Un cinquè premi ha caigut, que tampoc està malament, eh?
No, escolta, un cinquè premi i ja són calés, eh?
Sí. Pasta és pasta.
Sí. Però, clar.
Llavors, a l'altra cara de la moneda, la ciutat que històricament ha estat més premiada és Madrid.
Ai. No se podia saber.
Vaja. Clar, també...
Clar,
és que... Sí, capital.
Sí, que en total han guanyat 82 primers premis, 82, en 200 anys d'història del sorteig, però per darrere hi trobem Barcelona, en segon lloc, que ha guanyat 42 primers premis de la grossa. Després
la meitat, eh?
Està lluny.
Sí, la meitat, però mira, estem a número 2, eh?
Molt
bé, estem bé, entrem en el top 3. Després de Barcelona tenim Sevilla, que ha guanyat 17 primers premis, en quart lloc Bilbao i València, que estan empatats a punts i tenen 14 primers premis, i finalment tenim Saragossa, que n'ha guanyat 13. Per tant, bé.
Bueno, molt repartit.
Sí.
Repartit.
No s'ha dit mai això, Pol.
No, de fet, es podria fer una crònica del Gordo de la Navidad sense haver-la vist.
Ha caigut molt repartit.
Ha caigut molt repartit, exacte. Ha tornat a regar de milions.
I què faràs amb el premi? Tapar un agujero.
Exacte.
No? Sí, sí.
Seria una mica... Guardar, porque esto luego, dentro de unos años...
No, jo continuaria treballant, eh?
Viaje de la família.
Sí. En fi, llavors, per si us esteu preguntant pel que fa a Catalunya, les ciutats amb més sort són Vic, val? No sé si teniu algun conegut per Vic, però allà hi han tocat premis grossos, i la ciutat de sort.
Mira,
quina casualitat.
És veritat.
És veritat. A sort hi ha sort.
Hi ha, venen molts números, una alta probabilitat que toqui sempre.
Igual Ferran Capdevila és milionari i
no ho sabem.
I s'enganya a tothom.
Podria ser.
Cabells d'indigents.
Rafa.
Veiem uns cabells que dius...
Perquè es vol mantenir humil, malgrat el premi.
És
el típic rei disfressat de mendigo.
Sou horrible. A vegades qui més té...
És qui menys.
Passa més desapercebut
És que jo no sé si puc seguir.
Pat una arro enorme.
Ara.
Molt.
El que us deia, que Vic i Sort han rebut 4 primers premis de la grossa de Nadal. I això, doncs que quina sort els de Sort. És que llavors que
tinc. Sí, és així.
La realitat fent el titular.
Sí, llavors, penso que és qüestió de sort i que una...
Clar, per dos,
jo moltes vegades sort, us ho dic, clar, com que anem parlant pel mig, cosa que m'agrada moltíssim, em perdo i després faig bromes que em motiven molt a primera hora del matí, dic, uah, estarà molt bé dir això, i després perdo el fil i no tenen sentit.
No, està bé.
Clar, jo em veig, no m'heu vist mai a la redacció, molt enxufada, i després, mira, no es tradueix, en fi... el que dèiem, que és qüestió de sort i que penso que una vegada l'any no està malament. Comprar una butlleta de loteria, tots treballem...
No hace daño nada.
I després, quan toca... Toca.
Sí,
és el que hi ha.
Ja està.
Quina notícia, quin drama.
Sí.
Això.
Saps què faria, Rafa, si em toqués el primer premi?
Què?
Aniria pel carrer descamisao.
Descamisao?
Sí, segurament.
Aniries descamisao? O sea, treuries com un futbolista, allò que celebra un gol.
Como Camarón.
Sortiries d'aquí i faries un Hulk?
Sí, treuries segur. Treuries
la samarreta allà. Descamisao!
Un Hulk, però sense...
No tenemos título.
Sense haver pres detox, saps el que et vull dir?
Sí.
Va, més cosetes.
Va, sí, canviem de tema perquè ara us vull parlar, a veure si direm bé el nom, de la Simbongi el Mani.
Com?
Simbongi?
Tu et dius Joan. Hi ha gent que diu Simbongi.
Simbongi el Mani?
Per favor.
Sí.
Va, no ens en fotem dels noms. T'està escoltant.
Simbongi...
Espera't que després serà una cosa superdramàtica, saps?
Sí.
La Mani. Li direm Mani.
Mani.
Val? Ella és una jove estudiant sud-africana que un dia qualsevol atenció va rebre una beca milionària per error.
Ui, la Mani.
se la va gastar. I ara ha acabat detinguda.
Ai, pobra.
Sigues com la Mani.
Que no, no sigui la mano d'algun foro cotxero.
Mira.
La Mani.
Clar,
la
aquest
Mani.
És el titular, eh? Què us sembla, això? Reps una beca per error, milionària, per cert.
Compte.
I dius, doncs jo me la gasto. Per què perdre el temps? Per què dir que han tingut un error? Jo me la gasto.
Em sembla fantàstic.
Jo no.
Fantàstic.
L'error...
Jo veia, soc tan tonto que ho diria.
Igual.
Però una cosa, si ha acabat en la presó...
No, jo crec, ha acabat detinguda.
Detinguda, pues jo crec no que se l'ha gastada en 10 minuts en coses molt xungues. És la meva, sense saber res, eh?
No, mireu, us explico. Si anem al detall de tot plegat, sembla ser que aquesta jove, la Mani, tenia molts problemes per arribar a final de mes. Val? De fet, rebia una primera beca, que no aquesta milionària, una primera beca mensual d'ajuda de 85 lliures esterlines, que serien uns 100 euros, aproximadament.
Misèria pura.
Per què la rebia, aquesta beca? Per poder estudiar a la universitat, però que diu que igualment amb prou feines arribava a final de mes. Eh? Vull dir que al final tenim una primera imatge d'una jove que ha de rebre diners per poder estudiar.
Sí, sí,
això
sí, sí,
passa,
sí.
Més del que ens pensem.
Home, i tant.
Llavors, tranquils, eh? La Mani no ho va passar massa malament, perquè un bon dia, després de passar-ho malament dos o tres dies, es desperta amb un gran cop de sort, no com els de Melilla, que no els hi cau la loteria.
Cop de sort.
I va veure com en el seu compte bancari s'havia multiplicat de diners després que el govern li ingressés una beca milionària per error. Ai. Per tant, tenim una noia que sí que ho ha passat malament, però que d'un dia per l'altre obre el seu compte bancari pel telèfon i veu que se li han multiplicat o triplicat els diners.
Déu-n'hi-do.
És que això també s'ha d'entendre. Vull dir, aviam, jo no ho faria. Jo seria la típica que...
Jo segurament avisaria, però també coincideixo amb en Pol, eh? Si l'error és de l'Estat, escolta'm, que quan tu tens un error i gent et ve a buscar...
De seguida.
No. Totalment.
Però veus, a mi, per exemple, em fa molta ràbia, això és una mica demagog el que diré ara, però clar, vinga, aquesta senyora l'han detingut i Shakira ha defraudat no sé quants milions d'euros, 3 anys de presó, i aquí ningú passa res.
Perquè la justícia no és igual per tothom.
Doncs aquí tens la...
I això és així.